Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a tots els oients de Ràdio Estel. Comença Economia en Valors. Us parla Salvador Aragonès.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
I comencem amb les notícies. Arranca l'Aliança Basca per la indústria de l'hidrogen verd. L'hidrogen com a combustible net. Ja el tenim aquí. La iniciativa liderada per Repsol Petronor suma 58 empreses i 12 centres tecnològics amb la previsió d'invertir 1.300 milions i crear 8.000 llocs de treball. Sabien que els espanyols conservem encara el mes de gener 1.589, o sigui, quasi 1.600 milions d'euros en pessetes? Pues ja fa 18 anys, que l'euro és la moneda oficial i no, la pesseta no té cap valor. És que n'hi ha que no vol perdre o gastar les pessetes. Les matriculacions de cotxes al mes de febrer van caure un 38%. La demanda de les empreses de lloguer de cotxes nous va caure un 61%. Encara no tenim clara cap a on va la mobilitat futura. El governador del Banc d'Espanya, Hernández de Cos, demana al govern mesures per apuntalar la solvència de les empreses i així minimitzar al màxim possible el dany que es pugui fer als bancs. No vol quites als crèdits, però la vicepresidenta d'Economia, Nadia Calviño, diu que s'ha de fer una quita als préstecs de l'ICO i de la banca privada. El turisme viu molt pendent de les vacunacions i de l'anomenat passaport o carnet internacional de vacunació. Hi ha una gran polèmica a nivell mundial, jurídica, política i humana, i també dins d'Europa. Espanya ha defensat i defensa que és necessari el carnet per motius de seguretat, però també és molt bo pel turisme. Les vacunes van molt retrasades per culpa de Brussel·les. Els països que no són europeus van molt més avançats en la vacunació, com els Estats Units, Gran Bretanya, Israel, Austràlia, etc. És per això que Dinamarca i Àustria es desmarquen de la gestió de compres de Brussel·les i volen anar pel seu compte a comprar vacunes. El que no té massa sentit és que Europa posi sancions a Rússia pel cas de l'opositor Navalny i al mateix temps li compri les vacunes russes. La institució del Cercle d'Economia, com a representant de la societat civil catalana, critica el govern català i els partits que no condemnen la violència als carrers de les ciutats que han causat destrosses importants al mobiliari urbà i als comerços del centre, fins i tot amb pillatge. Li faran cas? El peix blau està en crisi. Es pesca en una setmana el que abans es pescava en un dia. El problema, diuen els pescadors de la costa de Tarragona, és el fort increment de les tonyines que es mengen les sardines, el verat, els seitons i el peix blau en general. S'ha creat fa uns dies l'Organització de Productors de Peix Blau de Catalunya, que consta de moment amb 14 embarcacions, especialment de Girona i Vilanova i la Geltrú. L'objectiu és gestionar millor l'activitat pesquera i el rendiment econòmic dels seus afiliats. Avui, la pesca del peix blau té una veda de 2 mesos a l'any. La gent torna als pobles? Sembla que sí. La periodista Rosa Maria Bosch de La Vanguardia ha constatat que els pobles de menys de 1.000 habitants, que estan props de les grans ciutats, han incrementat la seva població en els últims 20 anys. Quina és la causa? Que en aquests pobles hi ha una bona comunicació en fibra òptica, o sigui que es pot teletreballar, un ambient més natural sense contaminacions i un habitatge ample, més econòmic i fet a vida per la família. Això fa que les escoles es tornin a obrir, que el comerç i altres serveis funcionin també en aquests pobles. Per exemple, en el poble de Renau, un poble del Tarragonès, un 22% dels veïns té menys de 14 anys. Renau té 200 habitants. A Alemanya s'han tancat les perruqueries, totes. Les senyores, en gran part ja saben vostès, molt rosses, no poden anar al perruquer i es queixen perquè hi ha un mercat negre per quan veuen senyores, poques, molt ben pentinades, i sobretot els jugadors de futbol que surten al camp amb uns pentinats acabats de sortir del perruquer. Ja se sap que el qui és econòmicament potent o se'n va a Luxemburg, Suïssa, França o altres indrets, o el perruquer ve a casa. Fins aquí tenim les notícies. Començarem ara amb la cançó del programa. Tenim per escoltar Lady Gaga amb You and I, tu i jo.
It's been a long time since I came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. When you kiss me, I would give anything again to be your baby doll. This time I'm not leaving without you. He says, sit back down where you belong, in the corner of my bar with your high heels on. Sit back down on the couch where we made love the first time, and you said to me that Jesus Christ, there's something about the chase. 6 whole years. Oh, New York woman, born to run you down. So I'm a lipstick all over you.
time I'm not leaving without you.
Moltes gràcies, Lady Gaga, per la teva genial interpretació, com sempre, tu i jo.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
Ara venen les entrevistes. Avui tenim una ONG que ajuda les noies a dur a terme el seu embaràs. És l'associació Llar de Maria i parlarem amb Sandra Ambrogio i també tindrem després el president de l'Associació Catalana de l'Energia Eòlica, Heliocat, Víctor Cusí. I finalment, sobre tema agrari, tindrem el president de la SAIGE de Lleida, Pere Roquer. I comencem les entrevistes. Com a entrevista de caràcter social, avui tractarem el cas de les noies joves embarassades que tenen por sobre el futur dels seus fills i que voldrien avortar perquè els seus marits o parelles, si en tenen, no volen tenir el fill. Davant dels dubtes i angoixes, acudeixen a l'associació Hogar o Llar de Maria, que és una associació feta de voluntàries catòliques i que s'estableixen en les parròquies de Barcelona, de moment. Avui n'existeixen 7, però el seu projecte és poder-se eixamplar el més possible per tota la geografia catalana i més enllà encara. Perquè ens expliqui què fan i quins són els objectius de l'associació Llar de Maria, parlarem amb la coordinadora del barri obrer de Barcelona, la Guineueta, Sandra Ambrogio, llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques, casada i mare de 3 fills. Té la seva seu a la parròquia de Sant Rafel de l'esmentat barri de la Guineueta de Barcelona. Bona tarda, buenas tardes, Sandra Ambrogio. Benvinguda al programa per col·laborar en la nostra Economia en Valors de Ràdio Estel. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Salvador.
Sí, vuestra asociación cuida, acompaña a mujeres embarazadas que tienen dificultades en llevar a término su embarazo. Las cuidáis y les dais mucho cariño ante las incomprensiones que han recibido, Sandra.
Sí, efectivamente. Bueno, antes de empezar, quisiera agradecerte esta oportunidad de dar difusión a nuestra asociación y también quiero aprovechar para agradecer a todos los voluntarios, los colaboradores, los benefactores que hacen posible que podamos ayudar cada día a más madres. Bueno, pues sí, como decías, Hogar de María es un centro de día que acoge a mujeres embarazadas y las apoya durante su embarazo y el primer año de vida del bebé. Es un proyecto que está encomendado a la Virgen María. Y desde el primer momento intentamos que las mamás, cuando llegan, se sientan protegidas, contentas y, sobre todo, queridas.
Sí, ¿cómo nació esta asociación y cuántas jóvenes tratáis al año?
Pues mira, actualmente tratamos a 170 mujeres en 7 sedes. Las sedes están entre Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona. Hemos abierto hace poco en norte de Girona y en Madrid. Ya hemos llegado.
Ah, también, vaya.
Sí, también.
Me he equivocado yo al entrar diciendo que solo estabais en Barcelona, sí.
Sí, sin problema. Y nada, y desde los inicios han pasado pues casi unas 1,000 mujeres. Y eso significa pues más de 1,000 niños nacidos.
Sí.
Y bueno, esto empezó pues con la fundadora, que es Elvira Casas. Elvira Casas siempre se ha dedicado a ayudar en causas sociales. Y en 2014, en una asociación ubicada en el barrio del Raval, se encontró con una mujer que le fue a pedir ayuda para que le pagara un aborto. Un aborto por desesperación. Se llama sí. Tania. Entonces, en ese momento, ella pues dice que pidió ayuda al Espíritu Santo y se dio cuenta de que mujeres como Tania necesitaban un lugar de acogida y acompañamiento para darles la oportunidad de seguir adelante con su embarazo.
Muy bien.
Entonces fue entonces que, junto con otras mujeres, decidieron fundar Hogar de María, ¿no? Como alternativa concreta al aborto, para esas mujeres que en el fondo no quieren abortar, pero que no ven otra salida.
Sí. Hoy día hay embarazadas chicas muy jóvenes. ¿Cuál es la más joven que tenéis?
Pues mira, la más joven, tenemos dos chicas muy jóvenes de 16 años y que precisamente estas, como nos hemos dado cuenta que cada vez son más chicas jóvenes, menores de 21 años, que nos llegan al Hogar de María, hemos decidido montar un grupo, que lo hemos llamado el Grupo de las Campeonas, precisamente porque son chicas muy valientes, que superando el qué dirán o toda la incertidumbre que lleva una maternidad tan temprana, dicen sí a la vida, ¿no? Y este grupo está ubicado en la sede de San Gervasio, la parroquia de Santa Inés de Barcelona, y lo que queremos es, sobre todo, apoyarlas de forma especial, tener un cuidado pues como con más cariño, ¿no? Porque son chicas muy jóvenes.
Sí. Y vosotras sois una asociación católica, o sea, que atiende las parroquias, pero las chicas que vienen, me imagino que serán en su mayoría inmigrantes, que tienen otras creencias. ¿Cómo tratáis esto, Sandra?
Sí, a ver, Hogar de María es 100% católico, pero nosotros cada vez que llega una mamá al hogar, lo primero que le decimos es, la Virgen te ha traído aquí. Y después, antes del COVID, les dábamos un fuerte abrazo. ¿Este abrazo por qué? Porque este abrazo lo que dice es, no me importa de dónde vengas, no me importa cuál es tu pasado, tus creencias, y lo que me importa eres tú y te quiero tal cual eres, ¿no? Entonces, nosotros en la asociación
tenemos
una serie de formaciones y les mostramos pues diferentes caminos de llegar a Dios, ¿no? Formaciones en virtudes humanas, en vida cristiana, y luego cada una es libre de tomar un camino, otro o ninguno. Ahí la libertad está siempre, pero desde nosotras, o sea, desde el hogar, lo que les mostramos es un poco el rostro de Dios, ¿no? Y de hecho, hay una anécdota muy, muy bonita que me gustaría comentar, que es de una mamá.
Ah, sí.
Que se llama Yusra.
¿Cómo?
Ella.
¿Cómo se llama?
Yusra. Ella es musulmana.
Ah, vale.
De Tánger, sí. Ella llegó, bueno, vivía en Tánger, una familia musulmana acomodada, y se queda embarazada fuera del matrimonio y su familia le obliga a abortar. Ella, como quiere seguir adelante con su embarazo, huye y llega a Barcelona. Entonces, en Barcelona le estafan con la vivienda, se queda sin dinero y en la calle, embarazada de 5 meses. Entonces, al llegar al Hogar de María, nosotros lo que hicimos fue acogerla y ayudarla de tal forma que una voluntaria la acogió en su casa, le ayudamos con su bebé, con alimentos, asesoramiento de guardería, y ahora ella tiene trabajo. El otro día me mandó un mensaje precioso que decía, lo que tengo y lo que he conseguido es gracias a vuestra labor. Absolutamente todo lo que tengo no hubiera sido posible sin el Hogar de María. No hay palabras para expresar mi agradecimiento. Gracias para siempre.
Muchas, muy, muy, muy bonitas palabras, ¿no? Que te ponen un poco la piel de gallina en este tipo de casos, ¿no?
Una pasada. Y entonces ella es musulmana y ahora sí que ha empezado a mostrar interés en la fe católica, va a catequesis, pero nosotros no tenemos ningún tipo de prejuicios y aceptamos a todo el mundo.
Sí, sí, evidentemente. Algunas de estas chicas tienen pareja y después de tener su hijo, a pesar de haberlas atendido durante un año en vuestra asociación, no tienen otro remedio que volver a su pareja porque no tienen medios para mantenerse a ella y a su hijo, claro. ¿Cómo tratáis este tema, Sandra?
A ver...
Porque no las abandonáis al cabo de un año del todo.
No, para nada. O sea, las mujeres que llegan, el 70% tienen pareja, aunque no tienen muchas una relación estable y muy pocas están casadas. Y luego, claro, ellas a nivel laboral y más ahora con el COVID, de hecho hay datos de actuales de la Moncloa que dice que casi 2 millones de mujeres buscan trabajos después de... con toda la pandemia, ¿no? Ellas, lo que intentamos con ellas es, formarlas, ¿no? Hemos puesto en marcha un proyecto de capacitación laboral para darles herramientas básicas para que puedan encontrar un trabajo digno, ¿no? También, aparte del proyecto laboral, justo en el barrio de la Guinagüeta, sí, colaboramos con la asociación Ginesta, y que han impulsado el proyecto Simón, que el proyecto Simón es... un proyecto que les ayuda a reemprender sus estudios, ¿no? Para que inviertan en formación académica.
Sí.
Luego también a nivel de parejas, nosotros siempre apostamos por la familia. También junto con otra fundación, IFCD, con Familias Sin Barreras, les damos formación, orientación familiar para que superen esas dificultades.
Yeah.
Entonces, como ves, trabajamos en red con muchas asociaciones precisamente para que ellas salgan adelante de una forma u otra.
Sí, Sandra, nos gustaría conocer alguna anécdota que hayas tenido con alguna chica que haya pasado por tu sede de la Quirahueta. ¿Nos las podrías contar?
Mira, sí, por supuesto. A ver, la verdad es que es muy complicada esta pregunta porque cada día en el hogar llevo una anécdota a casa, porque son valientes, son fuertes, son agradecidas. Pero ahora mismo me vienen dos a la cabeza. Una sería de una chica de 25 años que llegó al hogar muy tímida y es embarazada de 5 meses de trillizos. Y ella está casada y su marido tiene un grado alto de ceguera.
¿Un qué?
Grado de ceguera.
Ah.
Y ambos son inmigrantes, sin trabajo. Y yo con ella decía, bueno, claro, una situación súper complicada y aún así ella, animada a seguir adelante con su embarazo, confiando en que Dios le iba a ayudar. Luego estos niños nacieron prematuros el 25 de enero.
Sí.
Y es asombroso cómo o sea, apareció la solidaridad a su alrededor, ¿no? Entre el resto de mamás, entre voluntarias, en un grupo de costura, con una mujer de 97 años que les ha cogido, cosido ropita igual para los trillizos. O sea, una ola de amor y cariño alrededor de esta mamá que realmente es muy asombroso, ¿no? Y luego el otro caso es el caso de Claudia, que es una mujer colombiana.
Sí.
Que cuando llegó al hogar venía triste, alicaída, se le veía agotada física y emocionalmente, ¿no?
Ya, claro.
Y con una historia en su espalda que muy dura, ¿no? Ella tenía una hija de 11 años y estaba embarazada de 5 meses y su marido llevaba 2 años en la cárcel y ella estaba sola, sin trabajo, bueno. Y entonces poco a poco la fuimos tratando y ella se fue pues relajando, sintiéndose más acogida, ¿no? Más querida. Y tú ahora la ves y es que es otra, ¿no? Le hemos estado ayudando en todo este tiempo, pues con su vivienda, le hemos conseguido trabajo, también gracias a la Fundación Barraquer, pues le han conseguido unas gafas, ¿no? Que parecen tonterías, pero son como pequeños detalles de cariño que tú ahora la ves y es alegre, divertida, agradecida, ¿no? Al final,
qué bonito.
Bien Dios, ¿no? Muy bonito, sí.
Pues muchas gracias, Sandra Ambrogio. Tu padre es torinés, me has contado, ¿no?
Sí.
Del Piamonte. Por haber compartido tus experiencias en el programa Economía en Valores de Radio Estel. Lo prometido es deuda y la próxima vez haremos el programa en italiano. Eso sí, cuando Radio Estel emita también en italiano. Que passis una bona nit i un feliç cap de setmana juntament amb les teves noies de l'associació Hogar de Santa Maria. Que facis una gran tasca. És un treball excel·lent, encisador, de solidaritat i a favor de la vida i de les persones. Ciao, bona notte, Sandra. Bona nit.
Bona notte. Muchas gracias. Gracias.
Economia en valors. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres, col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
L'home sempre ha aprofitat el vent per convertir-lo en energia al llarg de la història. El primer molí data del segle IV abans de Crist. Des de llavors, la tecnologia eòlica ha anat millorant i ha permès bombejar l'aigua, moldre el gra, etc. I avui està creant electricitat. El cost de l'electricitat, de l'energia procedent de l'aprofitament del vent, ha aconseguit baixar els costos de la factura de l'electricitat. L'energia eòlica és la que té un creixement més ràpid a tot el món, encara que no se sap aprofitar prou bé la capacitat d'un fenomen natural com és el vent per crear energia renovable i substituir-la per energia d'origen vegetal o efecte hivernacle. Espanya és el quart país del món amb potència eòlica instal·lada, després dels Estats Units, la Xina i Alemanya. Catalunya encara està lluny per liderar l'energia d'origen eòlica, doncs només té el 5,08% del total d'Espanya. Som la sèptima comunitat autònoma d'Espanya, malgrat tenir molts vents i forts com l'Ebre, el Pirineu, la Tramuntana, Lleida, etc. Iberdrola va invertir, o invertirà, més de 1.000 milions en el primer parc eòlic flotant al mar d'Espanya, amb la capacitat de 300 megawatts. El projecte pot ser l'inici per a desenvolupar fins i tot 2.000 megawatts eòlics marins flotants d'Iberdrola, ha identificat que es podrien aixecar a la costa gallega, a l'Andalusa i a les Illes Canàries. L'entrada en funcionament és previst per a l'any 2026. De l'energia eòlica en parlem amb el senyor Víctor Cusí, president de l'Associació d'Empreses que exploten l'energia eòlica a Catalunya, amb la finalitat de donar-li un impuls i millorar la tecnologia per tal d'abaratir els costos de l'electricitat i eliminar les energies brutes. Bon vespre, senyor Cusí, i gràcies per venir al nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel.
Bon vespre, moltes gràcies per invitar-nos.
Gràcies. L'energia eòlica té un cert retras a Catalunya, tot i que va ser pionera en tenir el primer aerogenerador, el primer molí, el primer parc eòlic d'Espanya, també. Què ha passat, senyor Cusí?
Bé, moltes coses han passat. Des d'aquells primers parcs, la veritat és que la tramitació en aquells moments era molt lenta, quan hi va haver el boom de, el primer boom, diguem, de l'eòlic a Espanya, d'aquí anàvem amb uns ritmes de tramitació de 7-10 anys per poder construir un parc eòlic. Això ens va portar que, bé, que anéssim ja en aquella època amb molt retard, o sigui que es van fer els parcs eòlics en aquella època, però es van fer lents. I llavors, quan ja arrencàvem, va venir una modificació del règim retributiu que va promoure l'Estat espanyol, que ens va portar doncs, a que es paralitzés, no només aquí, a tot Espanya, però aquí amb l'agravant que vam fer un concurs que va quedar molt buit, perquè aquells projectes que es podien construir doncs, no es van poder construir per culpa del canvi retributiu. I llavors ens hem quedat 10 anys amb una tramitació que no permetia doncs, tramitar els projectes i, per tant, doncs, quan es va obrir un altre cop la veda i es van començar les subhastes a l'Estat espanyol, aquí no teníem projectes prou madurs i no s'ha pogut fer cap projecte des de llavors. Per tant, tenim pràcticament la mateixa energia instal·lada que fa 10 anys. Per sort, ara fa un any i escaig es va aprovar una regulació nova a Catalunya que permet tramitar els projectes, però, esclar, encara estan en tramitació tots aquests projectes.
Esclar. Quants aerogeneradors o quants parcs eòlics hi ha a Catalunya? Fins on podrien arribar els propers anys per anar substituint l'energia contaminant amb energies netes?
Doncs tenim de l'ordre de 811 aerogeneradors instal·lats a Espanya i a Catalunya, distribuïts en 46 parcs eòlics. Però, esclar, a Catalunya l'eòlica, el 2019, per exemple, només cobria entre un 5 i un 6% de la demanda elèctrica a Catalunya. Si ho comparem, i això significa que entre l'eòlica, la fotovoltaica i l'hidràulica cobríem un 15% amb renovables. Si ho comparem amb Espanya, que era quasi un 39%, doncs ja es veu que estem molt lluny, no?
Sí. Quina inversió es necessita per crear un parc eòlic de 30 aerogeneradors, per exemple, senyor Cusí?
Doncs, amb els aerogeneradors actuals, que són de 5-6 megawatts, això són 160-200 milions d'euros. Però l'important és que per assolir els reptes que ens planteja la llei del canvi climàtic, que és arribar al 50% de renovables al 2030, això vol dir afegir 4 vegades més el que tenim d'eòlic a Catalunya. I això vol dir fer 4.000 megawatts, que són aproximadament 4.000 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
Cal comptar, per tant, amb tot tipus de suport i col·laboració, des de cooperatives a grans grups empresarials, per poder fer aquest tipus d'inversió, no?
Sí. Els municipis catalans que tenen instal·lats aerogeneradors van rebre l'any passat un total de 237 milions d'euros, dels quals 148 són via impostos i la resta és per el lloguer dels terrenys. Els municipis de la Segarra són els que més hi han guanyat amb això, amb 100 milions d'euros. On veu l'expansió de parcs eòlics a Catalunya, senyor Cusí?
Bé, necessàriament als llocs on fa molt vent, ja sé que és una obvietat.
Però sí, sí. És que hi ha molt de vent a Catalunya,
Bueno, hi ha molt de vent, no tant, hi ha vent, però està
molt... Està la Tramuntana, està...
Molt centrat
l'Ebre.
I al nord del país, les Terres de l'Ebre, l'Empordà, la Segarra, l'Anoia, Són zones molt concretes. I, per tant, ho dic i ho recalco perquè a vegades la gent ens diu oh, com els aerogeneradors han millorat molt, els podem posar tot arreu. No, no, no els podem posar tot arreu. Els hem de posar sempre on fa molt vent perquè, al final, per generar la mateixa energia, si us posem en llocs on fa poc vent, per posar, generar la mateixa energia haurem d'instal·lar més aerogeneradors i, per tant, més impacte sobre el territori, però, a més, vol dir que serem poc competitius perquè aquest cost creixerà, no?, el cost d'inversió. I, per tant, no ens convé, els hem de posar sempre on fa més vent. També els veurem al mar, però això a més llarg termini, perquè la tecnologia d'eòlica marina flotant doncs és una tecnologia encara en desenvolupament i encara que surten aquestes notícies actuals aquests dies, doncs és una tecnologia que és bastant més de futur i, per tant, els veurem a partir del 2030.
Sí. I l'energia eòlica ha tingut problemes amb els ecologistes per quan trenquen el paisatge, senyor Cusí?
Però els ecologistes tenen molt clar que l'energia eòlica és una de les claus de la lluita contra el canvi climàtic i que els aerogeneradors i les plaques fotovoltaiques han de formar part del paisatge en qualsevol país competitiu i sostenible del segle XXI. A més, també som molt conscients de que l'impacte sobre el paisatge és subjectiu i totalment reversible. Si un dia trobem una energia que ens va millor o som capaços de fer un estalvi energètic que ara no som capaços de fer, desmuntarem els aerogeneradors i no queda cap impacte sobre el paisatge ni sobre l'ecosistema. No? Per tant, jo crec que els ecologistes això ho tenen molt clar. L'oposició normalment ens ve per grups més locals, d'interessos respectables, però molt sovint particulars, del territori i que, com més lògic, tenen una certa resistència al canvi, per poc els pugui afectar el seu model productiu, no? Però el que han de tenir en compte és que és tot el contrari. La transició energètica és precisament una oportunitat per diversificar les activitats d'aquestes zones rurals que en aquests moments estan en despoblament.
Sí. Un aerogenerador dura entre 20 i 25 anys produint electricitat. Els aerogeneradors han augmentat molt la seva capacitat energètica en els últims anys. L'amortització d'un aerogenerador o molí de vent instal·lat a la xarxa general elèctrica fa rentable l'energia eòlica, senyor Cusí?
Sí, evidentment, si no, no els...
No, clar, si no, no es faria. Però deia que l'amortització d'un aerogenerador, com es calcula?
Bueno, al final, depèn de les hores de vent que tinguem, no? Si tenim un lloc, com fa moltes... Al final, nosaltres no paguem pel combustible, com altres tecnologies.
Sí.
El que fem és fer una inversió, i aquesta inversió l'anem rentabilitzant venent l'energia que podem col·locar al mercat. Per tant, com més vent fa, abans es poden amortitzar, i per tant, el cost de l'energia doncs és més econòmic. Ja s'ha vist a les darreres subhastes, no?, que hi ha hagut, que s'han adjudicat, diguem, paquets d'energia, diguem, produïts en parcs eòlics, doncs amb uns preus que són molt competitius, no?
Sí.
I, per tant, són preus adjudicats per sota dels preus del mercat elèctric actual. Per tant, què està fent l'energia eòlica i les renovables en general, el que estan fent és dibuixar un escenari doncs, que permet baixar els preus de les energies tradicionals,
sí.
Cosa que fa fins fa uns anys era impensable.
I tant. Invertint en tecnologies pot millorar més la capacitat de producció elèctrica de cada aerogenerador del futur? Quin preu té avui l'energia eòlica? O podria tenir l'energia eòlica anant substituint-la per l'energia, diríem, d'origen vegetal?
Fixi's que els aerogeneradors actuals tenen una potència de 400 vegades la d'aquell primer aerogenerador que es va instal·lar a Vilopriu als anys 80.
Sí.
Però no només això, no només hem guanyat en potència, sinó que el guany amb alçada, que aquests aerogeneradors evidentment són molt més alts, el rendiment i l'abaratiment de la tecnologia fa que el cost de generació hagi baixat tant que ja no calguin aquelles primes que teníem abans. I a més, siguem competitius en comparació amb les altres energies convencionals. Tot això el que fa és que la tecnologia, el que ha permès, és que els països estan plantejant models de cara al 2050 doncs 100% renovables.
Sí,
això,
total. Sí,
fa 20
això està escrit.
Anys era quasi impossible d'imaginar i ara, en canvi, doncs és totalment visualitzable. No?
Sí. Doncs moltes gràcies, senyor Cusí, per la seva participació en el nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Que tingui una bona nit, un bon cap de setmana i molt vent pels parcs eòlics, però no tant per les senyores, perquè si no es despentinen. Adéu-siau.
Molt bé, adéu-siau, moltes gràcies. Adéu.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
El sector agroalimentari és un dels sectors productius que no ha sofert tant la pandèmia. Bueno, això és el que a mi em sembla. Les exportacions han crescut un 8% durant l'any 2020 i concretament a Catalunya se n'ha beneficiat, doncs, les 2.760 empreses exportadores han superat els 10.000 milions d'euros. Les principals exportacions són de carn fresca i embotits i multiproducte, que suposen un total de 2/3 de les exportacions agroalimentàries catalanes. Ara, no obstant, ha d'aprovar-se la nova PAC, la Política Agrària Comú Europea, que reduirà les ajudes per tal de donar més ajuts a la indústria i serveis. De fet, l'agricultura ha estat més beneficiada a Europa des del començament del Mercat Comú Europeu. Doncs els partits que manaven aleshores tenien una base agrària important. D'això en parlem amb el senyor Pere Roquer Oró, president de SAGE Lleida i molt conegut, tant ell com la seva família, a les Terres de Ponent. Bon vespre, senyor Roquer, i moltes gràcies per estar al programa d'Economia en Valors de Ràdio Estel.
Bon vespre i moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè. Parlem de la PAC, la Política Agrària Comú Europea, del 2021-2027, o sigui, els pròxims 6 anys, i com ens afectarà sobretot el que respecta al canvi climàtic en l'ús de fertilitzants i a favor d'una agricultura més ecològica, senyor Rubio.
Doncs bé, a les terres tant de Lleida com de Catalunya en si, la nova política agrària comuna, primer de tot, ens ha sorprès aquesta convergència que el Ministeri vol aplicar ipso facto ara l'any 2021, on moltes explotacions ramaderes, tant siguin d'intensius com d'extensius, perdran capacitat econòmica i, per tant, començaran aquí els primers daltabaixos a moltes explotacions. Sí. Diferents sectors agraris, durant molt temps, han estat patint sobretot una baixada de preus que no s'entén, perquè Catalunya produeix, i així ho ha reconegut tant la Unió Europea com a nivell mundial, amb vostè ha portat exportacions, de que els productes que generem aquí al territori són d'excel·lent qualitat,
sí, sí, jo...
però és evident que la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura han pres una política que en aquests moments serà bastant nefasta de cara al proper exercici de la PAC.
Carai. El govern espanyol defensa, junt amb altres 19 estats membres de la Unió Europea, que la PAC tingui un pressupost suficient reduint el 3,5% les ajudes del primer pilar. Són les ajudes directes a les mesures del mercat. I en el 14,5% les del segon pilar, que són els plans de desenvolupament rural. Crec que això no tenen... No sé si ho tenen ben pensat, senyor Roquer.
No ho tenen gens ben pensat, perquè estem parlant del primer pilar, que és l'efectiu econòmic, com sectors potents com pugui ser les comarques de Lleida, la fruita dolça. El sí. Ministre, en aquesta darrera campanya electoral, va dir que hi hauria pressupost per de cara a que la fruita dolça estigués al primer pilar. En altres, com a SAGE, era una reivindicació antiga que teníem, però és evident que amb una davallada de pressupost no sabem com s'encarirà. I en el segon pilar, aquesta rebaixa voldrà dir de que molts joves, de que potser tenien pensat incorporar-se al sector agroalimentari, ja hem de pensar de que a les zones rurals avui en dia costa molt que la gent se'ns quedi amb tot l'efecte climàtic. Penseu que, per exemple, a les zones de Tarragona i sud de Lleida vam tindre el famós incendi de la Ribera d'Ebre. Ara hem tingut el famós Filomena, on ha afectat molt en aquestes comarques també. Si volem que la gent jove del país se'ns incorpori, ha d'haver beneficiós i empàtics de que aquesta feina sigui pensada econòmicament. Clar. Tenim una lluita molt gran amb els eixos de marges comercials, per això aquesta llei de cadena alimentària, tots ens va obrir la petita esperança de que fos aquella que digués que el pagès té dret a viure d'allò que produeix, però evidentment amb aquestes condicions de la PAC serà complicat i per tant s'haurà d'analitzar profundament i el nou govern que surti de la Generalitat doncs haurà d'apretar molt fort perquè Catalunya no perdi capacitat econòmica en aquest cas en la política agrària comú.
Sí. L'esborrany que es discuteix pretén reduir l'ús dels fertilitzants en un 20% i augmentar l'agricultura ecològica fins al 25%. Avui només és del 8%. Com ho veu, senyor Roquer?
Bé, el primer ecologista d'aquest país és el pagès i ramader. El primer que manté l'ecosistema, tal com està plantejat, és la gent que es dedica a la pagesia i a la ramaderia. Per tant, nosaltres sempre diem que lliçons d'ecologisme als pagesos i ramaders poques. Al contrari, perquè són els primers que estem mantenint el territori, som els primers que intentem assentar persones, som els primers que intentem tenir una cabana ramadera modèlica, com així se'ns ha dit, ja siguin sectors del porcí, de l'oví, vacum, cabrum... Per tant, lliçons poques. El que sí que demanem com a productors és que allò que se'ns va prometre al seu moment i per allò que està creat la política agrària comuna, que era perquè els aliments, quan el consumidor les anés a comprar, tinguessin aquell preu que es pogués pagar, sempre i quan se mantingués el benefici econòmic dels productors. Això, amb aquesta nova política agrària comú, no és el que reflectim. I amb el tema dels fertilitzants, escolti, nosaltres sempre som els que estem apostant més per l'I+D+I, amb noves tecnologies. Penseu que avui en dia una granja de porc res té a veure amb la de fa 30 anys. És més, fins els hi donem joguines perquè es distraguin. Podríem fer un exemple amb el tema del sector vacum, tant els extensius com els extensius, amb les seves variants, res té a veure el tema dels semers amb els que teníem fa 30 anys enrere. Amb el tema de l'oví, és part del mateix. Vull dir, som els primers ecologistes d'aquest país, els productors agroalimentaris.
Sí. Amb això de l'economia, de l'agricultura ecològica, bueno, no ho sé, jo és que ho veig des de... sentat aquí amb una cadira, amb un locutori de ràdio, no? Penso que sempre hi haurà papallones, cucs, mosques, bacteris, llagostes que atacaran els cultius i el bosc, senyor Roquer. Per exemple, ara hi ha una papallona que es menja el boix de les comarques de Girona i es va estenent per tot arreu. Com se pot fer una agricultura ecològica?
A veure, això és molt fàcil, sí. Estem dient que volem garantir productes de primera qualitat, ho estem fent, però, evidentment, el que no es poden permetre és de portar una poma, si permeteu la sincronologia, amb un cuc a dins quan se'n menja una persona.
Clar.
Per tant, vol dir, o sigui, ningú hi anirà amb uns palillos a traure aquell cuc per portar a l'hipermercat o supermercat. Per tant, el que s'ha de fer és tindre, primer de tot, la producció integrada, que és el que estem fent des de fa més de 30 anys, per sí. Això arriba aquesta producció excel·lent als mercats, i a partir d'aquí anar fent introduccions d'aquells productes agroalimentaris que siguin compatibles amb una fauna salvatge, entre cometes, incrementada des de fa els últims anys. I ficaré un exemple molt fàcil. Tenim una cabana d'ossos als Pirineus catalans, de més de 50, que el que podem fer és reduir cabana, en aquest cas, de vacum i oví, i aquí, a les extensius, perquè, evidentment, els nostres bestiars, quan troben un os a menys de 50 metres, s'assusten i, per tant, moltes vegades se tiren pels barrancs i tenim pèrdues. O un altre exemple, ara que el Ministeri de Transició Ecològica ha fet de que s'hi reintroduïssi el llop a totes les cordilleres de tot l'estat. El llop, si veurà una peça de carn de 400 quilos, us pensa algú que se n'anirà a menjar herba amb llop? Al contrari, se n'anirà a menjar la vaca. Per tant, vol dir que aquell ramader perdrà. O sigui, estem sent, torno a repetir, els mantenidors del territori. I per ser els mantenidors del territori necessitem tenir condicions dignes i condicions econòmiques que puguem continuar estant al territori.
Sí. I quins serien els objectius més convenients per a l'agricultura catalana que hauria de tenir la PAC, senyor Roquer?
Primer de tot, producció. Segona, que aquelles produccions que els últims anys, i gairebé són totes, que estan produint un desnivell econòmic important des del que nosaltres produïm fins que arriba el consumidor, se reguli i, evidentment, tindre la suficient legislació com per a que les venta pèrdues que durant aquest any s'ha fet a molts llocs estigui prohibida.
Ja. L'agricultura s'ha modernitzat molt des de finals del segle passat. No obstant, hi ha coses que s'haurien de millorar, segurament. Quines coses de millorament destacaria, senyor Roquer?
Sobretot, un pla estratègic d'incorporació de joves. Dos, un pla estratègic a nivell de totes les zones rurals per a que puguin tindre les mateixes condicions tecnològiques que puguin tindre les grans capitals. I tres, evidentment, i això passa per sempre més, el reconeixement del sector agroalimentari com a sector estratègic a l'hora de tindre suficient capacitat per generar, un, llocs de treball. Les comarques de Lleida, només en la campanya de l'estiu, amb la fruita dolça, per ficar un exemple, donem 30.000 llocs de treball cada any,
sí.
I, evidentment, això ha de tindre una mena d'assentament i una mena de reconeixement per tot el sector productor.
Sí. I la ramaderia? Què destacaria del sector ramader, senyor Roquer, ara que tothom diu que els menús han de ser a base de verdures i vegetals, que són millors que les carns, i volem millorar, si volem millorar el medi ambient?
Pues el primer exemple li ficaré ara mateix, que després de parlar amb vostè anirem a sopar i ens menjarem un bon entrecot. La carn és d'excel·lent qualitat. La carn de porc, la carn de vacum, la carn d'aquí, que molta gent no ho sap, és molt bona per totes aquelles persones que tenen problemes cardiovasculars o tenen problemes de pèrdua de ferro. La carn d'oví. Estem parlant de productes d'excel·lent qualitat i, evidentment, menjar carn és sa, saludable i, a més, una cosa que segurament molta gent no ho entén. Assenta la gent al territori perquè voldrà dir que continuem tenint més potes en ramaderes.
Sí. Doncs anirem a menjar aquest entrecot ben farcit, ben gruix. Moltes gràcies, senyor Pere Roquer.
De Catalunya.
I Oro, per les seves explicacions i posar-nos al dia sobre l'agricultura en el programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Que tingui una bona nit i un bon cap de setmana, una cap de setmana molt ecològica. Adéu-siau.
Bona nit, moltes gràcies.
Gràcies.
Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
Hem arribat al final del nostre programa Economia en Valors a Ràdio Estel. Han participat Sandra Ambrogio, llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques i responsable del centre de la Guineueta de l'Associació de Llars Hogares de Maria, que ajuda a les noies i dones a dur a terme el seu embaràs. Víctor Cusí, president de l'Associació Catalana d'Empreses Eòliques i Eoliocat. I hem tancat les entrevistes amb Pere Roquer, president de Saja de Lleida, que ens ha parlat del nou programa de la PAC i que tindrà vigència fins al 2027 i de les necessitats de l'agricultura catalana. El control tècnic ha estat Toni Huguet i us ha parlat Salvador Agonès. Gràcies per haver-nos seguit en el programa d'avui. No oblidin, cada dijous de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel, Economia en Valors. Que tinguin una molt bona nit i un bon cap de setmana. Sobretot que siguin feliços, que tinguin esperança en el futur. Ara encara estem a Quaresma, però s'acosta Sant Josep i la primavera. Adéu-siau.